Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença, com no, el Volta de Full. Ja hem arribat a l'equador de l'any, al juny, i comencen les vacances i l'estiu. Així que, al sisè mes del calendari gregorià, juny, el nom de juny no té un origen clar. Hi ha dues teories. Els que diuen que és en honor i reconeixement de Junio Bruto, fundador de la República Romana, dins el calendari romà era el quart mes de l'any. I també podria estar relacionat amb la mitologia romana, deessa Juno, una de les deesses més importants del culte romà, juntament amb Júpiter i Minerva. I unes dites de juny que mostren l'estreta relació i vincles entre l'home, la terra i els fenòmens meteorològics són, per exemple, pel juny, molt de sol i molta son. Tenim el solstici d'estiu i fa que durant tot el mes hi hagi un gran nombre d'hores de sol. Surt abans de les 6:30 i es pon gairebé a 9:15 de la nit. Pel juny, cada gota com el puny. Mostra el caràcter tempestuós i de xàfecs de les precipitacions. Al juny, la pluja és lluny i si plou cada gota és com el puny. Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny. Aigua de Sant Joan no dona ni vi ni pa, celler buit i molta fam. Sant Pere plorós, juny plujós. Abans feien referència a l'estreta relació entre l'home, la terra i el temps. Aquesta ocasió la principal referència serà el sol, en el mes en què assoleix la seva màxima alçada sobre l'horitzó. El dia 8 és Sant Medard i algunes dites remeten a la pluja. Quan plou per Sant Medard, plou 40 dies massa tard. Quan plou per Sant Medard, de la collita se'n perd un quart. Si plou per la Trinitat, s'emporta la meitat. I la resta de refranys fan al·lusió al solstici d'estiu, sobretot centrada en la data de Sant Joan. El sol va dir a Sant Bernabé, més no m'alçaré, que és el dia 11 de juny. La nit de Sant Joan, la més curta de l'any. Per Sant Joan i Sant Pere, adeu a la primavera. Sant Pere, el sol enrere, o una segona versió és Sant Pere, el dia enrere. I juny, acabat, dia escurçat. I ara anem al fanatisme. Fanatisme, el fanàtic violent al futbol. Perquè la paraula fanàtic, etimològicament, prové del llatí fenem, un terme que fa referència a un temple o lloc sagrat. La definició de fanaticum també té aquest context religiós, ja que es refereix a alguna persona inspirada o exaltada. El terme fanatisme en si s'entén com una psicopatologia, una malaltia de l'esperit. Et converteixes en fanàtic d'un equip per raons purament emocionals, per una reacció emocional de la qual ja no et pots desprendre, ja que l'afició que et genera és com un vici, una vella enfermetat amb què convius i que ja forma part de tu mateix. A mitjan del segle XX, el desencís de certs grups socials va provocar una transició de valors. L'anomia d'aquest procés de pèrdua dels vells axiomes socials i la recerca d'uns altres de diferents va afectar el panorama social a partir de final d'anys 60 i principis dels 70. La vella Europa, deprimida pel fracàs idealista del maig del 68, un fet agreujat pel desencant d'una població en plena crisi d'identitat i mancada d'expectatives, va provocar l'aparició de nous i diferents grups socials. Van ser els anomenats hooligans, fills de l'atur, de la crisi econòmica, nascuts de la desolació humana, submergits en la decadència social i en la misèria afectiva, i semblaven posseïts per un odi incommensurable. El fanàtic violent queda estancat i submergit dins d'un món tancat. No pot contemplar cap més horitzó. El seu angle de pensament queda encegat i es creu en possessió de la suprema veritat. Aquesta ceguesa és un tret que el converteix en un subjecte perillós i, sobretot, dependent de l'odi i del rebuig envers altres institucions futbolístiques, altres cultures i identitats. Així, acaba convertint-se en un cert sectari, però curiosament necessita contínuament l'aprovació de grups afins al seu ideal. Aquest fanàtic té fam de grup. Alguna cosa troba dins del grup que satisfà profundes necessitats emocionals. La necessitat d'un cap o líder. La fascinació d'una personalitat catalitzadora poden conduir a actes que sovint culminen en grans crueltats col·lectives. Els fanàtics violents són hordes anònimes, una multitud rebel. Es produeix una substitució de la raó per part d'aquests subjectes. El futbol mobilitza sentiments profuns, fins al punt que els fanàtics han utilitzat els temples esportius simbolitzats en els estadis i s'han convertit en una massa de feligresos que difonen un discurs emprat en la violència i en comportaments antidemocràtics, un atemptat envers l'alegria del futbol. Esdevenen una tipologia de gent perfectament ordinaris. No destaquen en res de dilluns a divendres, però aprofiten els caps de setmana per reunir-se darrere les porteries dels camps de futbol, convertint-se en protagonistes i dinamitar un partit, si s'escau. Han trobat als estadis un lloc adient d'expressió de la seva frustració. Podem arribar a conèixer el perfil d'un fanàtic com algú que necessita destruir allò que considera com enemic o amenaçador. La seva actuació respon a la necessitat de calmar la seva inquietud i la excitació que li provoquen determinades situacions, sovint alienes a la pràctica del futbol, ja que és l'única manera d'asserenar-se per calmar els seus impulsos violents. Uns éssers monoteistes que només creuen en uns colors i es creuen com immersos en una totalitat que els transcendeix. Sovint podem arribar a pensar que el més semblat a l'infern és la tarda de dissabte o diumenge, gràcies als anomenats ultres, entesos aquests com grups anònims amb una gran ànsia de fer-se publicitat, per donar-se a conèixer, que rompen amb les seves manifestacions violentes i xenòfobes a l'escenari futbolístic. Una gran part de les seves reivindicacions han trobat als estadis un marc adient d'expressió. S'exhibeixen desplegant tot un conglomerat de símbols i signes per atraure l'atenció. D'aquesta manera, passen de ser individus anònims a personatges famosos i gradualment comencen a gaudir d'una certa notorietat social. El fanatisme grupal fa que els individus s'amaguin sota el paraigua de les masses, donant lloc a l'aparició de grups radicals. Els seus actes són sovint devastadors pel nombre de danys personals i materials que causen. Curiosament, el fanatisme grupal no sol ser un grup categoritzat en una classe social concreta, sinó que qualsevol persona hi pot pertànyer. Cal trencar amb el mite que els aficionats al futbol, els violents procedeixen de les capes socials més marginals de la societat. La violència s'ha estès per tot arreu, com si el futbol alentís no només les nobles passions, sinó també l'aparició d'autèntiques masses capaces de provocar veritables tragèdies esportives. Entès des d'aquesta perspectiva, el futbol passa de ser una activitat lúdica a un joc de vencedors i vençuts. L'afició és com un monstre de 100.000 caps, però n'hi ha que són més monstruoses que d'altres. El futbol és un esport que agrada a tot tipus de públic, encara que cadascú el viu d'una manera diferent, i això fa que cadascú ho posi de manifest de maneres diverses. Però els amants d'aquest esport han de lluitar per allunyar dels nostres estadis el fanatisme violent i malaltís. Serà un primer pas per fer més noble aquest esport. Bé, i ara, i a mi, això que a mi no m'agrada el futbol, eh? Jo sóc aficionada, però hem de distingir, no?, entre el que és esport i el que és, pues, això, pues, fanatisme, no? I ara tombem el full i anem als aliments. Els aliments que ara, quan arriba la calor, pues, el nostre cos necessita més que mai una bona hidratació. Si bé l'aigua ha de ser la base, hi ha molts aliments rics en aigua que poden ajudar-nos a mantenir l'equilibri de líquids, sobretot si practiquem activitat física. Aquí presento els millors aliments hidratants i alguns trucs per incorporar-los al teu dia a dia, fins i tot quan us toca treballar a l'estiu, no? Anem per la síndria, que és la reina de l'estiu. Amb un 92% d'aigua, la síndria és perfecta per recuperar líquids i refrescar-nos. Conté licopè, un antioxidant que protegeix la pell del sol i ajuda a reduir la inflamació muscular. És lleugera, dolça i molt saciant. I un truc per anar al treball, sigui a l'oficina, sigui al lloc de treball que tingueu, pues se tallen en daus i es posa en un tàper. I si es té una petita nevera o bossa tèrmica, serà el teu snack estrella a mitja tarda. El cogombre. El cogombre hidrata sense sumar calories. En prop d'un 96% d'aigua, el cogombre aporta potassi i magnesi, essencials per evitar rampes i millorar la recuperació. A més, és baix en calories i molt versàtil. I pots preparar-lo amb entrepans vegetals amb làmines de cogombre, o bé portat tallat amb un puntet de sal i amb llavors de sèsam. I també és un snack cruixent. En tercer lloc està la pinya, dolçó tropical amb beneficis. La pinya és molt refrescant i conté bromelina, una enzima digestiva amb efecte antiinflamatori, ideal després de l'exercici o en períodes de molta calor. Es pot preparar amb broquetes, amb pinya, síndria i maduixes, per menjar de manera fàcil i sense embrutar. I és una opció ideal per portar la cremanyola. En quart lloc estan les maduixes, petites però potents, amb un 91% d'aigua i molta vitamina C. Les maduixes ajuden a reforçar el sistema immunitari. També aporten fibra i antioxidants. I a la feina la pots barrejar amb iogurt i llavors també amb chia, i per esmorzar o berenar està ben complert. Encara anem a l'enciam i els espinacs, fulles verdes molt hidratants. Encara que sovint no es considerin com a fonts d'aigua, l'enciam i els espinacs tenen un 90% i un 95% d'aigua. També aporten ferro i àcid fòlic. I un truc és preparar amanides completes amb base de fulles verdes, fruita fresca i fruits secs. Porta el vinagre i l'oli en un pot petit i per amanir al moment està ben refrescant. Altres opcions hidratants que pots afegir són el meló, que és molt diurètic i refrescant, l'api, lleuger i ideal per sucs verds, i el tomàquet, perfecte per amanides o gaspatxos. Hidrata't també a la feina. Si treballes aquests mesos de calor, assegura't de tenir sempre a mà una ampolla d'aigua. Porta una bossa tèrmica amb fruita tallada i evita aliments molt salats o processats que afavoreixen la deshidratació. I idees per la cremanyola estiuenca és amanida de pasta integral amb cogombre, tomàquet, xerri i tonyina. I pots de iogurt natural amb fruita hidratant de pinya o meló. Els aliments hidratants t'ajuden a mantenir l'energia, la pell fresca i el cos en equilibri. Aprofita doncs els aliments de temporada i crea hàbits saludables i combina'ls amb una bona hidratació amb aigua i begudes naturals. I ara que parlem d'aliments, doncs anem a amb una recepta, que he trobat per aquí, que ha de ser, que és coca. Coca a base de tres gustos, eh? El que prefereixes. Coca a base de canyella, llimona o xocolata. Ingredients per preparar coca de tres gustos. Necessitem 100 grams de mantega, 200 grams de sucre, 2 ous, 200 grams de farina, una culleradeta de llevat, 120 mil·lilitres de llet i canyella. I per preparar la coca dels tres gustos, el primer sabor en canyella, batem la pomada de mantega amb el sucre fins que quedi ben blanca i cremosa. Incorporem els ous, un a un, i afegim una tercera part de la farina i la integrem. Per acabar, aboquem en el bol a la meitat de la llet i continuem intercalant llet i farina fins que s'acabin. Ho enfornem 40 minuts a 180 graus. El segon sabor se fa igual, però amb llimona, la ralladura de dues llimones i llavors de rosella. Pel glacejat, 50 ml de suc de llimona i 200 grams de sucre llustre. Barregem el suc de llimona amb la meitat del sucre llustre. Ha de quedar una textura líquida. Punxem el pa de pessic calent i aboquem el glacejat. I afegim l'altra meitat de sucre i llustre i ho espessim. Ho aboquem sobre el pa de pessic i esperem que s'assequi. I el tercer sabor, el de xocolata, dividir la massa en dues meitats. Una meitat la tenyim amb cacau en pols, ho barregem perquè faci efecte marbrat i ho enfornem. Teniu en compte que el forn ha d'estar 40 minuts a 180 graus i bon profit! I ara també porto una crema de carxofes, amb oli d'oliva, per ingredients per a 4 persones. O sigui, hem fet un postre i ja fem una crema fresqueta, no? Necessitem per a 4 persones 8 carxofes, una llimona, 2 cebes dolces, 1 litre d'aigua, 100 grams d'espinacs, 4 tomàquets madurs, 50 grams de sucre, una cullerada de paté d'olives negres, 150 ml d'oli d'oliva, sal i pebre. I com ho preparem? Despuntem les carxofes i eliminem les fulles més dures i el tronc. Les deixem en remull en aigua amb llimona perquè no s'ennegreixin. Se renten les cebes, se pelen i es tallen a daus. Aboquem un litre d'aigua en una olla. S'escalfa i quan arrenqui el bull s'afegeix les carxofes tallades a quarts, la ceba tendra i els pèsols. Assaoneu i ho fem bullir durant uns 20 minuts, fins que les carxofes estiguin tendres. S'afegeix 50 ml d'oli d'oliva i es tritura i es passa per un colador xinès i ho reservem. Rentem els tomàquets, es pelen i es parteixen per la meitat. Tot seguit, se treuen les llavors i es tallen a dauets. Es col·loquen en un cassó, juntament amb el sucre i 3 cullerades d'oli d'oliva. Es fa coure a foc suau durant 20 minuts i fins que s'hagi evaporat l'excés d'aigua i els tomàquets s'hagin caramelitzat. S'emulsiona el paté d'olives amb 50 ml d'oli d'oliva. S'aboca la crema de carxofes als plats de servei i s'amaneix amb oli d'olives negre i se decora amb el tomàquet confitat. I bon profit. Bé, i ara donem la volta al full un altre cop. I anem als poemes, no? Que no faltin els poemes. N'he trobat un aquí que m'ha semblat així com a molt... No sé, és llarg, eh? És una miqueta llarg. Però m'ha agradat, mira. Que és l'idili dels pardals. Ara que que és d'Antoni Bori. I diu així: salteu, salteu per dalt del niu, que el dematí més vell d'estiu truca a la vostra porta. Per dalt del niu, salteu, salteu, que el sol ja toca a tot arreu i la calor és molt forta. Aneu del niu cap al sembrat i espigolar els grans del blat de les gentils formigues. Els escardots passeu volant i gronxeu-los, tot cantant sobre d'un llit d'espigues. Després, del camp cap al pregó, bebeu a l'ombra de la font, l'aigua fresqueta i dolça, i allà, festiu i enjogassats, xerrotegeu enamorats sobre la verda molsa. Canteu, canteu, gentils perdals, que el sol hi ha crema pels tossals, el vell punt del migdia, gentils pardals, canteu, canteu, que pren el bosc a vostra veu la més dolça harmonia. I de la font al pic del sol, baixeu el riu del reguerol, d'entre la salzera, més no us enganyi la frescor, que allà vigila el caçador, dintre l'espessa arbreda. I quan la tarda va tombant i el grill repren amb el seu cant l'estival cigala, torneu al niu, vells pardalets, i allà dormiu-se arrupidets, amb el cap sota l'ala. Dormiu, dormiu per dalt del bosc, que surt la lluna i s'ha fet fosc, i els estelets canten, per dalt del bosc dormiu, dormiu, que la non-non, amb tot festiu, els rossinyols us canten. I com no podia ser més, estem al mes de l'estiu, estem al mes de Sant Joan. Com no pot ser més, pues que dir un poema de Sant Joan. N'hi ha un aquí que és de Tomàs Garcés, que diu Cançó final. Diu així: l'estel fugia i el foc moria, cendre tots dos ens han deixat, dintre l'albada la post tenia, només els somnis són veritat. És en debades que jo sospiri, canta l'ocell felicitat, i és un miratge i un deliri, només els somnis són veritat. Claror del dia, la mar s'atura, el pols d'argent tot just li bat, entorn la vida se'ns fa insegura, només els somnis són veritat. I n'hi ha un de Josep Punsola, que és, amb perdó, de Sant Joan. Aquesta nit de Sant Joan, amb perdó del sant, pot molt ben ser això, en farfec de sucre i coques, el solemne en un racó, quatre gotes de birranci i d'amagat vals de boques, perquè el que és jove no es cansi. Quan s'apagui Sant Joan, amb perdó del sant, ves comprovant el que dic. Quatre escorrins de vi vell, quatre de pa de pessic, i sota de tot, tartrà de més d'un músic clavell que no ha pensat el que fa. I penjat el món vermell, aquesta vetllada tensa de qui es sent cansat i vell, i sense esperança, pensa que tanta nit no és per a ell. Ni la nit de Sant Joan, ni altres, moltes que en vindran, amb perdó del sant. I aquí n'hi ha un altre que és d'ell, Joan Maragall, que és la Fàbrega. Qui no ha escoltat la Fàbrega? Jo em sembla que l'he dit algun altre any per Sant Joan, és que a mi m'agrada molt aquesta. Diu així: aquesta mata olorosa de la nit de Sant Joan llença flaire, silenciosa, entremig de la bravada de la nit incendiada per tants focs que es van alçant. Entremig dels núvols roig, el cel blau i les estrelles, entremig dels crits de goig, remoreix de fontanelles, i entre el baf esbojarrant, una flaire es va escampant, fresca, suau i candorosa. Les alfàbregues la fan, són les mates oloroses de la nit de Sant Joan. Donzelles enamorades d'un nuvi esdevenidor, escabellen les alfàbregues perquè facin més olor. L'alfàbrega escabellada és un encens violent que, llançat la flaire en l'aire, augmenta l'encantament. Quina olor més fresca i forta, ara que els focs ja se'n van. Sant Joan, obriu la porta perfumada de llevant i en el matí d'aures blanes l'alfàbrega trobarà altres aromes germanes que la nit fan oblidar.
And the grass, it was a ticking, and the sun was on the rise.
I acabo. Vaig acabant per avui, perquè, doncs, bueno, això està tot, no?, per aquesta temporada, perquè avui comença, avui és l'últim programa de Volta de Full d'aquesta temporada, eh? Recordàveus, com sempre, que aquesta programació repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També ens podeu trobar a la web de la ràdio, que són www.radiofalset.cat. Donar, com no, les gràcies al Manel Sales pel seu temps d'estar al control i aguantar-me una altra temporada més, no? I també moltes gràcies a tots els que ens escolteu. Desitjar-vos que passeu un bon cap de setmana i un molt bon estiu. Gaudiu força de les vacances, de l'estiu, i ens retrobem la pròxima temporada. Fins llavors, cuideu-vos molt. Adeu-siau.